Darrers minuts del programa els compartim amb el cap de servei de l'Escola d'Art del Comú d'Andorra la Vella. Molt bon dia, Pep Aquarel·les.
Bon dia.
Com anem?
Pues molt bé.
Neva, fa fred?
Fa una mica de fred, sí. Ja es veu un vent allà dalt de les muntanyes que diu uf.
Sí, sí, ho veiem al matí amb l'infoneu i tela,
A les pistes i vaia ventada, bueno.
No està malament, no.
Però
no
bé,
malament.
Però bé.
Vinga, avui, mestres del color.
Pues sí.
Mestres del color.
Sí, a veure, jo sempre dic que a vegades ho donem tot per fet. I amb els alumnes a l'escola, doncs moltes vegades, ara que estem amb aquest tema, per això també parlo, veiem un color, tot és un color, i no ens parem a pensar que i sobretot amb el món de l'art, estem on estem perquè abans han passat coses, i aquestes coses doncs, bueno, ens han anat portant. A l'inici de la fotografia, bueno, més o menys la gent ho sap, era en blanc i negre, i de fet fins als anys 30-40, el que era el tema del color no va aparèixer. Però és aquella època, no, els 40, els 50 sobretot, ja a partir dels 60 i 70, va haver...
Però, perdona, 30, 40, deies tu, a nivell més d'una elit, o ja era...
No, ja... que comença a aparèixer ja pel·lícula, vull dir que comença...
Però vull dir que ja estava popularitzat, la gent tenia...
No, que va, encara blanc i negre, i de fet tota aquesta sèrie de fotògrafs, d'alguns d'ells que parlarem avui... van tindre molts problemes i van ser molt criticats.
Jo me'n recordo, a casa meva havíem fet moltes fotos en blanc i negre.
Sí, sí, jo també. Vamos, totes les primeres fotos que tinc meva són blanc i negre. Estem parlant, jo soc del 65.
Sí, 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 per això et deia.
Però veurem que molts d'ells eren americans, bueno, Kodak, la pel·lícula, tot això, en fi, Estats Units. Ah. I allà va començar a haver una sèrie de gent que, bueno, va veure amb tot el material en color, pues, noves possibilitats i van començar a treballar. I ja dic que quasi tots ells van ser durament criticats.
Sí?
O sigui, clar, quan ets innovador
en
un espai determinat, parlant a nivell social, cultural,
és
polític...
Que, aquest devia ser un trencament de heavy metal, eh?
Va ser molt. I ja no només amb el fet del color, no, d'afegir el color, perquè abans es pensava que la fotografia en blanc i negre era l'art, el purisme, saps? Bueno, tota aquesta halo que hi ha entorn al blanc i negre, i clar, que aparegui una sèrie de xavals amb unes idees noves, i sobretot amb l'enfocament, la manera de veure la fotografia, que això també va ser molt, molt contundent, molt, pues, evidentment van rebre a lo gran. Però tota aquesta gent va fer una gran feina i, de fet, va sentar les bases i obrir les portes per tota la nova generació de fotògrafs fins on som avui en dia. El primer vull parlar del Saul Leiter, perquè és com un desconegut. Té una obra espectacular, molt... però sempre va estar una mica eclipsat per l'Eggleston, que també parlarem, i pel Shore, Stephen Shore, que són dos teoritzadors del color en pràctica també, ja no només teòricament. I bueno, es va començar a treballar, a veure l'obra del Saul Leiter, i realment és espectacular, de fet. L'anomenen el poeta visual. Estem parlant dels anys 50 als Estats Units. Aleshores, el Saul Leiter va anar a Nova York. Nova York sempre ha sigut una mica com un pol d'atracció i d'experimentació, no? I bueno, va pràcticament la seva obra més potent està feta allà a Nova York, i és molt interessant perquè és clar, ara ho veiem, i això és molt important, la gent ho ha d'entendre. A vegades quan els alumnes els ensenyen les fotos, em queden mirant i sempre els dic, no, a veure, contextualitzeu el que esteu veient. ¿Vale? Penseu en els 50 i no en el segle XXI que estem actualment, i penseu tot això en aquella època. Entonces, tu veus imatges descentrades. Una cosa que té el Saul Leiter que crida molt l'atenció és que la gran majoria de les seves fotografies són verticals, quan la gran majoria de vegades la gent ho fa tot en horitzontal, i que veus una persona que ja està fent tot vertical, amb quadres molt agressius, molt tancats, desequilibrats.
Més, molta foto estic veient ara, que he trobat un enllaç que diu 10 fotografies imprescindibles de Saul Leiter, fotos fetes des de l'interior de llocs.
Sí.
O sigui, amb un vidre.
Sí, un vidre, amb pau, amb deformacions, de focos desenfocades.
Dins d'un taxi.
Sí, dins d'un taxi. És que ell fa molt regalos, i mires les seves fotos, veus que hi ha molta gent del dia a dia de la ciutat, i tenim la tendència de que s'ha de veure de la cara, s'ha de veure... No, vull dir, són sensacions, no és el que els preocupa, que es vegi qui és el senyor o la senyora, sí, sí. O bé. No? Després els colors, les paletes cromàtiques que utilitza, inclús arribant al monocrom, fa que la seva obra sigui molt atractiva.
Mira, hi ha una foto aquí preciosa, ell dins d'un taxi, plovent, per tant, el vidre sobre el qual hi ha, desdibuixa una miqueta, i passa una senyora entremig de dos cotxes amb un parell vermell, una figura negra, xulíssima aquesta foto.
La tinc al cap. Sí, és que, bueno, jo, clar, és que a sobre d'aquesta gent me l'estim... És un tema que la gent, sempre els dic als alumnes, mireu molta fotografia, heu de mirar, i no només mirar, sinó pots llegir, assabentar-te i entendre per què l'autor i en el seu moment feia el que feia i per què ho feia i quina era la seva intenció, perquè és una manera de, bueno, d'anar descobrint tot, perquè jo el que sí que m'adono compte, i això és molt important, i ara parlarem d'un en concret, de l'Eggleston, que hem de tindre la ment molt oberta per entendre l'obra d'aquesta gent. Vale? No podem anar amb el concepte de foto bonita, perquè ens fotrem de morros contra una paret. Passem al següent, que és l'Eggleston, el William Eggleston. Vale? Aquest és com un guru de la fotografia en color. Aquest va començar tard, va treballar en blanc i negre, va estar, però cap al 65-67, vale, se n'adona que el color, pues, bueno, té tota una nova dimensió, que pot començar, i comença a treballar, i doni-do com comença a treballar. Hem de tindre també un detall de gent, i és curiós això, venien de, si no de Belles Arts, sí que havien estat en contacte amb art plàstiques, i això es nota a la seva obra.
Els dona un...
Sí. Què passa? Que...
Una altra visió, no?
Sí, ja sigui per frustració o perquè se n'adonen que no és lo seu, i després ja havia el tema de la fotografia, es van passar al món de la fotografia, però clar, allò queda. I aquesta capacitat de mai treballar amb els colors, i tot, es veu a la seva obra. I això també és molt important a termes generals, perquè el color no és banal. Estem tan acostumats que ho veiem com algo normal, és que ni t'ho qüestiones.
És que saps el que estava pensant ara? Que el moment del trànsit, de tothom fer fotos en blanc i negre, aquests primers que feien en color, devia ser per ells també un moment d'experimentació brutal, perquè...
Era.
Oi?
És que tu fixa't la ironia del tema. Si veiem en color, la fotografia comença en blanc i negre, amb el qual ja tens que fer un canvi mental, perquè has de veure el món en blanc i negre i interpretar-lo. Clar. I de cop, quan tot allò està aposentat amb una normativa,
ja el cliché...
apareix el color, que és la manera natural que tenim de veure, i no ho entenem, si assumim que allò té que ser així, amb el qual el discurs de fondo queda com amagat. Això, el Stephen Shore és un dels teoritzadors més canyeros, i val la pena llegir aquest tio perquè fa tot un desenvolupament sobre la visió del color molt, molt interessant. A l'Eggleston, una cosa que s'ha de dir d'ell, per trencar ja el malefici que hi havia en tot aquest fotògraf, és que va ser el primer que es posa al MoMA, amb tot color, vale? O sigui, una exposició a Trapo, però també li van donar molta canya. Vale? Va ser un tio que va rebre a banda i banda, i abans de que la seva obra fos reconeguda, li va
picar costar molta pedra, no?
Sí, hi ha algo que bellesa amb lo banal. Vale? I això és al·lucinant. Si la seva obra, quan te la mires, t'atrapen, i és el discurs intern de la pròpia obra, aquesta connexió amb lo mental, que fa que la seva obra, primera vista, diré per dir algo, has d'anar molt al tanto amb la seva obra. Vale? No pots banalitzar i entrar ràpidament en un judici, perquè ell li dona un sentit a tot molt més profund de lo que a simple vista
pots interpretar tu,
pots,
no?
Interpretar, vale? I a més és molt important, no serveix el tema de mirar fotos aïllades, perquè és gent que normalment treballa en col·leccions, en projectes. S'ha d'entendre tot, sí, dintre d'un context i d'una idea.
Que molts d'aquests venen, quan veus webs, amb portfolios, no?
Sí.
I hi ha com col·leccions de coses...
Exactament.
Que tenen una coherència, no?
Sí, perquè jo sempre ho dic, vull dir, al final tota aquesta gent, els alumnes a vegades em diuen, Pep, què puc fer amb les teves misèries? Vale? I ahir trobaràs el teu tema, el que et surt. I aquesta gent treballa amb obsessions, amb temes que tenen tot el dia i al fondo de la seva ment, i van traient d'allà, i aleshores ho vas veient amb les seves obres. Vale? I això és molt important, per això sempre dic que val la pena. Un altre, que com hem de temps, bueno,
anem bé.
El que per mi, quan el vaig descobrir, va ser increïble, va ser l'Earl Haas, vale? Un altre americà. Avui en dia, potser...
Són els números 1, perquè els que has dit, aquests dos últims eren americans.
O és sí, casualitat? Sí, perquè ve d'allà la fotografia. I, aquí també n'hi ha, evidentment, a Europa, hi ha molt bons, vale? Però, a veure, els he triat, tampoc és que siguin americans, hi ha molts més fotògrafs. Avui he triat 4, que pensava que valia la pena, però hi ha molt més, i evidentment, però clar, el color ve d'allà, i allí tenim les grans empreses, i on es va començar una mica a treballar va ser amb aquella banda. Aleshores, bueno, potser tampoc és casualitat que siguin... Hi ha un altre que és d'Àustria, ara en parlarem d'ell. De fet, el Erhard era jueu, vale? I degut a la Guerra Mundial va tindre que emigrar d'Àustria i se'n va anar als Estats Units. És a dir, que de fet aquest va néixer a Europa, el que passa que va desenvolupar la seva carrera als Estats Units. És molt curiós aquest tio. A mi em té fascinat perquè era un constant innovador. Amb la llum abstracta treballàvem molt els conceptes de llum abstracta, de reflexes, de moviment, i quan ja es va cansar de tot això, llavors es va començar a experimentar amb el flash, algo que va ser dels pioners, que era pel carrer, en moviment i donant cops de flash, amb la qual generava unes imatges
Home, hi ha una foto complexes. Aquí, que ja dic, suposo que la deus tenir cap també, que és un carrer de Nova York, interpreto, on surt les bafarades aquestes que surten de terra.
Sí, sí.
De metro, deu ser, o de les calefaccions o alguna cosa així, però tremenda, eh?
Sí.
I he trobat un article que es diu Ernst Haas, el fotògraf que nunca perdió la curiositat.
Nunca. És que és molt important, això.
El fa, com dius tu, mestre del color, i el fa pintor, diu que era pintor,
clar, és que
i que aquest fet que va marcar moltíssim
és que es nota, és
la
que
seva
color,
trajectòria.
Jo ho veig amb la gent, tu parles amb la gent sobretot amb els meus alumnes, quan dic gent, em prefereixo sempre a l'escola, i el color, què sabeu? A banda d'allò que t'ensenyen els pares,
els primaris,
el dia a dia, el jersei aquest amb del color poc més. I no, sí, per arribar a controlar el color, i si tots aquests fotògrafos, d'una cosa que es van adonar molt ràpidament, i potser per això també, perquè venien d'estudis o contactes amb les arts plàstiques, era això, la importància, un, d'entendre el color, i dos, de com la llum afectava aquest color. I, per exemple, el que parlarem després de l'Erhas, tots ells eren conscients, però el que parlarem era el que potser és més conscient de tots, que la llum i el color anaven de la mà. Vale. Amb el cas de l'Erhas és el mateix, ho deien tots, vull dir, la curiositat, allò de sempre estar buscant, de no atascar-se amb algo, que ha sigut la mort de molts fotògrafs. Com es deia aquest? El David Hamilton. No, el Hamilton, com que feia noies, que amb el fluo, pues, bueno, es va quedar allà enganxat i al final es va diluir, no va evolucionar. El Fontana, amb els seus paisatges, que va ser molt innovador a l'època, també es va quedar atrapat amb aquella història i no va evolucionar. És a dir, la curiositat és el que fa que, bueno, vaig canviant, evolucionant, i amb l'obra d'aquests autors ho vas veient constantment. Vas veient que hi ha una progressió i encara té una col·lecció molt, molt interessant de tauromàquia que va fer a Espanya en moviment, que realment és d'una plasticitat realment increïble. Vamos, a mi m'encanta i aconsello que la gent s'ho mirin. El Erhas, si busqueu al Google Book, vale, hi ha un llibre d'ell que és molt difícil de trobar, però que a Google Book el tenen. Vale? I si figueu Erhas sortirà, i és superinteressant perquè hi pots veure fotos d'ell. Bueno, hi ha molta informació, avui en dia internet amb això és increïble. I per acabar, un que és més actual, que per mi és ell ho diu i reconeix la influència de tots aquests, que és l'Alex Webb. Vale? L'Alex Webb és impressionant a dos nivells. Un, el tractament del color, i després el que més a mi em flipa és, de fet, ja des de jove ja ho vam veure, és la seva capacitat de mirar. Les seves fotos és increïble. Vull dir, ho vols fer i no tenen surts. Vale? Aleshores, és dels 50 i algo, aquest tio, és a dir, que està en funcionament, és de Magnum. Ell va anar fent fotos fins que va anar a Haití. Vale? Haití va descobrir algo molt curiós que li va marcar tota la carrera, que és com els colors a la banda equatorial, la llum, degut al tema de la llum, són diferents, i és cert.
Clar.
I el tio ha fet molts treballs amb aquesta franja equatorial, va dir.
Desplaçant-se físicament allà.
Sí, aleshores treballa molt en països que estan dintre d'aquesta línia.
Anar a buscar l'excel·lència màxima, eh?
Sí, bueno, són paranoies, vull dir, és que és el que dic, i treballa per Magnum, amb el qual molts reportatges, perquè la seva obra no és només una obra maca. Sí, darrere de tota aquesta obra, i bueno, darrere no, i molt frontal, Hi ha la manera de veure, documentar, vale? Perquè formen part, diguéssim, del documentalisme, del reportatge, aquí és un altre tema. És a dir, que és una obra que també té contingut. Vale? Però en aquest cas, crec que estem parlant és la forma. Vale? El que és molt, molt, molt interessant és això. És a dir, com per una banda ell se n'adona de la llum amb aquestes franges i comença a treballar la seva obra dintre d'aquesta línia. I tio, molt, molt és com treballar els contrastos i un ordre, vale? Dintre de la realitat i el caos. Perquè si tu mires les seves fotos, veus coses que dius, a veure, això si ho vull preparar, no me'n surto.
No surt.
No me'n surto. Vale? I en canvi has d'estar allà molt pacient. I això a vegades, l'altre dia, justament els ensenyava als alumnes, els que veieu, diu, això has d'esperar. Has d'estar darrere de la càmera i tindre molt clar, això se li diu a percepció. Vull dir, jo sé el que vull i quan ho vegui, diré esto. Vale? Però has d'estar allà. Vale? Jo tinc clar el meu cap, està allà la idea, però ha d'aparèixer. Però quan aparegui, sabré que és allò i dispararé. Vale? Aleshores, és la manera d'aconseguir imatges que són reals, que no estan preparades, que són del dia a dia.
Però que s'han pres amb una certa paciència, no? Amb una certa insistència.
Hi ha una feina darrere que és molt important. El Jeff Wall, que és un fotògraf actual que munta totes les seves fotos, és un tio molt crític, molt dur, fa una crítica al racisme, a la violència d'avui en dia, però ell el que fa és observar el món sense càmera, vale? Mira tot el que passa al seu entorn i després munta les fotos. És molt interessant aquest tio. Mm-hmm. I ell ho diu, ell té molta influència de tota aquesta gent. No treballen ja com a reporter perquè no és reporter, és més artista, però ell ho diu clarament, hi ha una influència molt gran. Per acabar, pues, penseu que hi ha molts com el Peter Turner, que també se podia veure, el Constantine Hermanos, el Short, el Stephen Short que havia comentat abans, que val molt la pena veure la seva obra, i un que també és molt interessant, que últimament m'ha decebut molt, 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 és el Steve McCurry, vale? Que és un tio que té una obra espectacular, que no tenia cap necessitat de fer la xapuza que ha fet fa un any, vale?
Per què ha fet? Que t'ha deixat molt?
Bueno, va ser al·lucinant, amb retocs digitals, un tio que havia estat tota la seva vida treballant amb analògic, una reputació
impecable.
És que no tenia cap necessitat de ficar-se on es va ficar. I de cop apareix en una col·lecció de fotos que no mai ha quedat del tot clar si va ser, i ell diu que és un ajudant que li va fer la xapuza, però de la marinera, uns retocs amb clonacions, bueno, brutal, brutal, brutal. Però deixar a banda aquest detall, la seva obra a nivell, sobretot temàtic, evidentment, però a nivell de cromatisme també és molt interessant.
Ens quedem amb aquesta referència i voldria tenir uns segons, ja que estem en aquesta secció, com dèiem, on bàsicament parlem de fotografia, per enviar un record a la família d'un antic company meu, que jo crec que tu potser també el vas conèixer, el Pep Iglesias, que va ser fotògraf del diari d'Andorra durant molt temps, doncs que malauradament aquest cap de setmana va traspassar i informava el punt diari de Girona, on també va treballar durant un munt d'anys, i era un molt bon fotògraf i un molt bon paio, la veritat. És que a mi m'havia tocat fins i tot viatjar amb ell, i era un plaer, perquè
no coneixia, però sí,
era d'aquelles persones per estar-se molta estona amb una sobretaula i fent la petà sobre qualsevol cosa. Doncs que descansi en pau, bon viatge, Pep, allà on estiguis, i una abraçada per tota la seva gent pròxima. Pep, moltíssimes gràcies.
Igualment, Àlex, que vagi bé.
Nosaltres marxem i tornem demà al punt de les 8 i fins a les 12 a l'Ara i Aquí.